Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, què tal, com esteu? És moment de fer sendes, de recórrer camins i caminets a la recerca de llocs interessants, on el més important no és tant l'objectiu de l'arribada, sinó el gaudi del trajecte. Tot això concentrat en tres propostes que us fem en 25 minuts. Una relacionada amb la coneixença de rutes i llocs interessants, una altra de purament senderista i una tercera on volem cap a destins universals. Tot això és el Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més, que avui arriba al seu episodi 531 i que compta amb aquests tres continguts. Sumari. L'univers ratafia trepitja molt fort. Cada cop es valora més aquest licor d'herbes bones, fet tradicionalment a moltes cases i que també compta amb força productors. Un d'ells, el més antic, és Destileries Bosch, a Sant Quirze de Besora, que un cop al mes fa visita guiada a les seves instal·lacions més que centenàries. Ens rebrà en Joaquim Bosch, sisena generació. El Xavi Tió ens portarà a fer cames pel Bages, aquest cop cap al nord de la comarca, entre Súria i la Serra de la Sala. Torres, masos enrunats, obagues ben verdes i fonts en aquesta bonica raconada propera a la Serra de Castelltallat. I seguim voltant per les Seychelles de la mà del Tomàs García, del blog Viajero Crónico. Després de dos capítols esbossant la ruta i les illes visitades, avui aprofundim en els paisatges de les Seychelles i en la seva espectacular i inquietant fauna. Tot això als Quaderns del Viatger. Repassats els continguts, ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Ens acompanyeu? Doncs va, afanyeu-vos, que marxem. Ratafia, nom amb el que coneixem un licor fet a partir de la maceració de fruits, herbes medicinals, arrels, pinyols i espècies en aiguardent, alcohol, quasi pur o bé anís sec. A Catalunya ja hi ha receptes de l'anomenat licor d'herbes bones des del segle XVIII. El document més antic, que ho atresora, és del 1842, de Francesc Rosquelles, de Santa Coloma de Farners. Santa Coloma, capital de la Selva, és també la capital de la ratafia, epicentre d'una tradició. Acull una fira amb 43 edicions, organitzada per una activa confraria, té elaboradors i també un petit jardí de parterres en ple nucli antic, on creixen moltes de les herbes amb les que es fa. Un jardí del que ja en vam parlar fa temps als Sendes. Sigui feta de manera artesanal a les cases o bé elaborada per petites empreses o cooperatives, l'univers geogràfic de la ratafia s'estén sobretot per la demarcació de Girona. També abunda a la Catalunya central i a les comarques del Pirineu de Lleida. Més esporàdica, però cada cop més arrelada, de ratafia també se'n fa, per exemple, a la Segarra, a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Oriental, al Priorat o a les Garrigues. Avui parlem d'una empresa productora de ratafia. I anem perquè fa temps que obre les portes al visitant per conèixer el procés de fabricació. Des de Sant Quirze de Besora, a la subcomarca natural del Bisaure, a Osona, la més que centenària ratafia de les Destileries Bosch. En parla la sisena generació, en Joaquim Bosch.
Nosaltres som l'empresa elaboradora de ratafia familiar més antiga de Catalunya i sempre hem estat ubicats aquí a Sant Quirze de Besora. Ens diem que ens vam fundar l'any 1892 perquè és el primer document escrit que hem trobat, el llibre més antic, que acredita que hi hagi activitat comercial. Fins a dia d'avui, l'empresa, evidentment, amb els seus alts, els seus baixos i moments durs com bueno, doncs, ja fa una pila d'anys va haver la guerra i altres esdeveniments, doncs, però han set crítics, però bueno, sempre s'ha mantingut oberta.
Com hem sentit, l'elaborador més antic i un dels tres que sobrepassen els 100 anys, juntament amb la ratafia Roset d'Olot i la del Reyes de la Pobla de Segur. En el cas de la ratafia Bosch, sempre han elaborat licors en un mateix espai, unes instal·lacions idèntiques. Mensualment es poden visitar, com dèiem, un cop al mes. Paga la pena, realment. El lloc conserva la seva essència i autenticitat.
Estem ubicats al carrer Sant Josep número 35, a les mateixes instal·lacions en la qual es va fundar la destileria. Bastanta gent, quan ve aquí, doncs, queda parada doncs, de l'autenticitat de les instal·lacions que vam conservar com tot el que podem, doncs, l'essència i les maneres de treballar sempre adaptades a les necessitats actuals. Però bueno, vam començar a fer les visites perquè vam detectar que tothom que venia aquí nostre quedava encantat de les instal·lacions, de l'ambient que s'hi respira, i vam dir, ostres, doncs això ho hem d'ensenyar, perquè molts cops moltes empreses familiars artesanes de Catalunya no sabem el que tenim. Si això és un valor afegit, doncs que el qual se l'explotar i hem d'ensenyar qui som i què fem, no?
I tant que sí. Les visites comencen a les 11 del matí de cada primer dissabte de mes i duren aproximadament uns 50 minuts. Aquests són els indrets que s'hi trepitgen.
Nosaltres aquí, les visites, doncs ensenyem, fem una explicació de la història, fem una explicació dels processos d'elaboració que fem segons la tipologia de licors que elaborem, que tenim tant com macerats com destilats. Aquesta part d'explicació la fem dintre l'obrador, que és on elaborem doncs, tots aquests productes. I després doncs, ensenyem aquí la zona d'envelliment on tenim tots els bocois de roure amb les ratafies envellint i ho finalitzem amb un maridatge i un tast dels nostres licors amb galetes o pastes de forns de la zona.
La ratafia és el producte estrella a Destileries Bosch, però no és pas l'únic licor que hi elaboren.
L'Aigonaf Compost, que és un destilat d'herbes de 30 graus, on predomina la flor del taronger, i doncs, és un licor molt herbal i que se sol prendre doncs, com a digestiu després dels àpats. El licor de Núria, que també seria un destilat. Elaborem també les aromes de rupit. I recentment hem recuperat una recepta antiga que aquí a la nostra destileria, on el nostre besavi, havia fet ginebra, el que es deia gin Ter, en relació al riu Ter, que passa per aquí Sant Quirze de Besora. I ara, doncs, des de fa 2 anys, l'hem recuperada, aquesta recepta de gin Ter, que és una ginebra cítrica i aromàtica i seca.
Però tornem a la ratafia, o com ells mateixos defineixen, la reina de les sobretaules. A moltes cases es feia, i es fa, collint les herbes pels vols de Sant Joan i fent-les macerar a l'anís sec o l'aiguardent, junt amb espècies, arrels i les imprescindibles nous verdes. Tot plegat posat dins d'una damajoana, una gran garrafa transparent que haurà de romandre un mínim de 40 dies i 40 nits a sol i serena. Això pel que fa a la recepta tradicional, però hi ha productors que fan aquesta maceració sobre bocois o botes de fusta de roure durant 3 mesos. Quan el número d'herbes que s'hi posen, la tradició popular diu que han de ser 40, xifra evidentment variable, segons el que es troba a cada territori.
El número d'herbes es va molt en funció de les receptes i de les persones doncs, que elaboren la ratafia. Nosaltres fiquem d'herbes, potser no 50 o així, però n'hi fiquem unes quantes, sí. La nostra recepta és inalterada. Hem mantingut inalterada la recepta. Segons la nostra filosofia d'empresa, doncs sempre busquem la qualitat per davant de la quantitat i intentem treballar doncs, cada cop més en primeres matèries de qualitat i del territori. Com que som empresa i comercialitzem, nosaltres no podem recol·lectar, desocuparem tots els arbolaris de la zona i pagesos de la zona.
Un producte de quilòmetre zero amb molts anys de tradició a l'esquena i que ha experimentat un boom darrerament, tant en número de productors, que ha anat clarament en augment, com de consumidors i persones interessades en aquesta cultura. Així ho veu i ho valora en Joaquim Bosch.
Des d'un sac del 2015 hi ha hagut un boom del món de la ratafia a Catalunya i doncs, la ratafia torna a estar molt de moda, ja no només amb generacions d'edat més avançada, sinó també el jovent torna a consumir molta ratafia i el més important també doncs, que s'ho agafen com una cosa de tradició i identitària. I a part, doncs, fruit de tot aquest bon moment que està passant la ratafia, doncs també, com molt bé que deies, està desubicant una miqueta també doncs, del consum de xarop de sobretaula, que evidentment és el moment ideal, però fins i tot hi ha gent que està atrevint doncs, a fer còctels, l'utilitzen per la cuina, amb una copa a la nit o al vespre per fer-la petar amb els amics o amigues. Vull dir, així estan donant moltes possibilitats.
La ratafia pot ser el licor que, per exemple, doni alegria als rostits i guisats. És fantàstica com a ingredient dolç, amb flams, coques o com a rec d'un gelat de torró, un postre conegut com un catalanet. A Can Bosch la defineixen com la reina de les sobretaules, un producte fet amb paciència, cura i passió. Aroma i essència d'un territori i símbol d'identitat. Això és la ratafia pel Joaquim Bosch.
Significa la família, significa tradició, significa història, significa una mica tot, no? La meva vida, en gran part, doncs, gira al voltant de la ratafia. I doncs, la intenció doncs, és seguir, ja soc membre de la 6a generació, doncs, seguir preservant aquest negoci, aquest llegat, i fer créixer doncs, la marca Bosch arreu d'on puguem.
Si us hem fet venir salivera, ja ho sabeu, cada primer dissabte de mes, pels vols de les 11, Destileries Bosch us ensenya les instal·lacions, el procés de producció de la ratafia i la seva història. Contacteu amb ells a ratafiabosch.cat.
Sendes.
Som animals de costums en aquest programa i som animals de costums perquè de vegades ens agrada repetir. Com que hi ha llocs que ens agraden, doncs hi tornem, però també canviem d'escenari. No anem ben bé al mateix lloc, evidentment. Xavi Tió, què tal, com estàs?
Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
Molt bé, dèiem que som animals de costums perquè continuem a la mateixa comarca que en l'últim programa, el Bages.
Just, avui continuem al Bages, demostrant que no cal anar gaire lluny per veure racons interessants.
Això si som de Barcelona o als voltants, evidentment, eh?
I si el darrer programa ens vam quedar al costat de Manresa per anar a visitar la part mitjana de la Riera de Rajadell, el pas pel gran meandre de la Girada, avui anirem aproximadament una quinzena de quilòmetres més al nord. M'explico. Si tiréssim una hipotètica línia recta entre Calaf i Súria, veuríem que passa ben bé per la serra de Castelltallat. Doncs bé, a l'extrem oriental d'aquesta serra, tocant a Súria, trobem la Serra de la Sala. Serà l'escenari de la proposta d'avui que ens portarà a enfilar-nos primer fins a la Torre de Salipota, continuar guanyant alçada per una frondosa obaga sobre Cuaner, acabar de guanyar la carena fins a assolir el cap de la serra i les antenes i d'allà retornar pel Solell per anar a visitar diverses masies enruïnades, acompanyat tot plegat d'algunes fonts interessants.
Per on comencem?
Doncs anem a començar a caminar a Súria. Al marge dret del Cardener trobem el barri de Salipota i al capdavall del carrer de la Font del Ferro, pel costat de la masia de Salipota, prenem un camí ben fressat que s'enfila fort entre Pineda Jove pel llom que baixa del turó on hi ha la torre de Salipota, seguint la línia de corrent per als repetidors del cim. Al costat de les antenes i l'edifici de servei dels repetidors s'alcen les restes de la torre, circular, bastant malmesa, envoltada per les runes d'un fossat. És una torre del segle XIX, destinada al seu dia a la telegrafia òptica militar, dins de la línia Barcelona-Manresa-Solsona, de la qual formava part també la torre fossada que tenim aquí a Martorell, i efectivament veiem que tenen característiques similars. De la torre, ja més planers, anem a passar pel vals de Cal Jové, ben bé penjat sobre un meandre del Cardener. Entrem al terme de Sant Mateu de Bages i seguim un tros d'un petit recorregut, és el PRC-134, és el sender de Súria, fins a la Font del Ferro. Era una font força visitada, situada en un entorn humit, ombrívol. Aquí deixem el PR i ens enfilem per la frondosa obaga de la serra, entre arços, àlbers i boixos, cap a la Font de la Crossa. És una petita surgència arran de terra i una mica més amunt trobem les restes de la Crossa. Era una casa petitona situada, això sí, en un entorn amb vistes sobre la riera de Cuaner. Després fem un tram de pista que ens du a trobar un filat elèctric que, per l'escanall que baixa de la carena, ja no deixarem fins a dalt de tot. En algun tram el pendent és molt accentuat, fins al punt que haurem de fer servir les mans per superar les successives graonades de roca. Sortim al capdamunt de la carena, en un punt on hi ha una gran fita, i d'allà, completament planers, seguim el llom pel damunt d'un mur de lloses, talment una antiga partió de terme. Anem trobant fites sovintejades, formades per lloses orientades al carener, que assenyalen el termenal entre Cuaner i Sant Mateu de Bages, tot i que administrativament formen part del mateix municipi, i envoltats de pineda que ens priva de les bones vistes que hi hauria, arribem a la Creu de la Sala. És un pedestal de roca triangular d'una creu termenal entre el bisbat de Solsona, el terme de Cuaner, i el de Vic, Sant Mateu, no? Té una inscripció a cada cara. Per una banda trobem Sant Mateu, en l'altra Cuaner i en l'altra un any, que és el 1900. Al cap de poc de la creu arribem al cap de la serra, és l'alçada màxima de la proposta d'avui, amb vistes sobre el Prepirineu i Pirineu orientals, i de seguida arribem a uns repetidors de telecomunicacions, que és un lloc conegut com les antenes. Aquí deixem el llom i cap a sud, entre roures, per la solana de la Rabassa, anem a trobar una pista que ens mena a la masia mig enrunada del Solerot. D'aquí, de la casa, per un tram sense camí definit, anem a baixar a una rasa i al capdavall, pel costat de marges força alts, que encara fan molta patxoca, anem a desembocar en uns camps de conreu i acabem d'arribar a les ruïnes del Casató. És una casa de pagès amb una llinda del 1774. i d'aquí, ja per pista ampla, assolim Cal Eloi. És una gran pairalia en estat ruïnós, immens casal gòtic, aturonat amb un cos adossat a llevant del segle XVIII i tot d'edificis annexos als voltants. Tot i perduda, encara és realment impressionant. Per sota de Cal Eloi agafem una altra pista que baixa el torrent de Cal Mateu fins a trobar la Font de la Sala, recuperada recentment pel Centre Excursionista de Súria, amb una bassa al costat en un indret frescal on abans sovintejaven les fontades. Deixem la font i ara pel Solell arribem a la Sala. És una altra gran masia enrunada, havia estat una antiga domus documentada des del segle XII, que no ha perdut la seva fesomia de fortificació, malgrat haver funcionat com a masia, com a mínim a partir del segle XV. Es va abandonar a mitjans del segle passat i, annexades, hi ha les restes de l'antiga església romànica de la Mare de Déu de la Sala, també ensulciada. L'edifici té això, característiques romanes, trobem espitlleres a les façanes i veiem arcades apuntades al celler, similars a les del celler de Cal Eloi. D'aquí, de la Sala, anem fins al Pas de la Sala, és un petit collet a la serra, i d'allà, per pista, amb un pendent més que considerable, assolim de nou la masia de Salipota, on tenim el cotxe.
Doncs aquesta és la extensa explicació de la ruta, la descripció d'ella, però ara el que hem de fer són les xifres, les bàsiques. Distància recorreguda.
Doncs estem parlant de 12,7 quilòmetres.
Desnivell.
610 metres de desnivell positiu acumulat.
Quant de temps hi invertirem?
Posem-hi unes 6 horetes per poder entretenir-nos a totes les masies interessants que trobarem.
Del 0 al 5, quin és el grau de dificultat?
Un 2 sobre 5, sobretot pels pendents de pujada.
I quina cartografia trobarem?
Tenim un mapa força detallat que es diu Serra de Castelltallat, a escala 25.000 de l'editorial Monta Editorial.
I a internet?
I a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Serra de la Sala, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu Toni Planes.
Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
Salut i República!
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Hola, em dic Tomàs García del blog Viajero Crónico i vinc a parlar del meu viatge de dues setmanes a les Illes Seychelles, una destinació tan famosa com desconeguda.
Doncs seguim voltant per les Seychelles. Primer en Tomàs ens va portar a les tres illes principals, Mahé, Praslin i Ladik. Avui coneixem altres illots com ara Curious, Felicité, Sister o Coco. I també comença a explicar-nos allò que sempre ens frapa dels viatges a països exòtics, els paisatges i la seva natura. Paisatges exuberants i fauna salvatge. Atenció, ratpenats amb cara de guineu, serps, taurons, peixos de tots colors, tot un conjunt d'éssers vius que ens explica tot seguit el nostre viatger. Tercer capítol que dediquem a les Seychelles. Ma pomba que ya ya ma case, ma
pomba que ya ya ma case. Altres illes que us destacaria serien, per exemple, la illa de Curiós, que és també molt, molt petita. Aquí no pots dormir, només es pot visitar. De fet, en molt poques de la resta d'illes es pot dormir. Sí que hi ha alguna illa privada, però que és inaccessible per les butxaques, com la meva i com la de la immensa majoria de persones. Però, bueno, la illa de Curiós és un parc natural, tota la illa, i és molt famosa per les tortugues i pel coco de mer, també, perquè, com et deia, només creix a Praslin i aquesta illa. Després també hi ha com un trio d'illes, un petit trio, que és la illa de Felicité, Sister i Coco, que són tres illots molt petits, inhabitats, que permeten veure un paisatge realment paradisíac al bell mig de l'oceà. Realment és maquíssim. Hi ha com moltes petites illes. És possible fer sortides en barco tant des de Mahé com Ladik com Praslin, que et porten a veure petites illes inhabitades i les rodeges, i pots baixar, banyar-te, caminar... Realment és apassionant veure aquestes illes minúscules al mig de l'oceà. Són excursions d'un dia, sempre. Sí, no es pot pernoctar allà. Sí que hi ha alguna, el que et deia, alguna illa privada, i hi ha alguna altra que necessites un permís especial per dormir, però jo diria que només ho donen per temes d'investigació i coses molt, molt particulars, no a turistes. Els paisatges de Seychelles, si els hagués de descriure d'alguna manera, Primer, no puc obviar la part de la platja rodejada de palmeres i roques de granit, és com la imatge més simbòlica de les Seychelles, aquestes roques enormes, grises, que surten del mig de la sorra i de l'aigua, és com això, la part més característica. Però també a mi el que més em va sorprendre eren les petites muntanyes que es veien sobretot a l'illa de Mahé, a l'illa de Praslinia i a la Vic també. Hi ha com un verd intens, ple de vegetació, de palmeres, de tot tipus d'arbustos i també roques enormes que sortien de les muntanyes. Les mateixes que estaven a la platja, però de dimensions molt més grans que sortien de les muntanyes. Realment, si mires cap a l'interior, si gires una mica i deixes l'aigua a l'esquena, és fascinant veure com surten petites colines i petites muntanyes que són verdes completament. Les rutes que vam fer era literalment anaves apartant la vegetació perquè realment són camins que hi passa molt poca gent perquè la gent que viatja a les Seychelles habitualment es queda a la platja i no li ve de gust anar a fer un dia una ruta de 4 o 5 per la muntanya perquè a més no és còmode perquè està ple de vegetació. Això és com endinsar-te una mica en la selva. A mi perquè m'agrada molt i soc una mica friqui d'això, però realment em va sorprendre aquesta part de paisatge selvàtic, amb fauna molt petita, també amb molts insectes, fins i tot el que t'he dit, no, alguna serp que vam veure. Bueno, em va semblar una part molt, molt interessant i desconeguda. Respecte a la fauna, principalment, separaria entre la fauna marina i la terrestre, ¿vale? Perquè ja està com molt diferenciada. La fauna marina és brutal, abrumadora, si em permets. N'hi ha diversos tipus de tortugues marines, la verda, la carei, que aniden aquí i que també després estan per l'aigua. Hi ha taurons, hi ha mantes. Bussejar les Seychelles és tota una experiència. Jo vaig fer diverses immersions i vaig veure de tot, molt de prop, molt a prop. És això, una experiència brutal. I després està l'apartat de la fauna terrestre. Les Seychelles són la llar d'una de les tortugues més emblemàtiques del món, que seria la tortuga gegant dalt d'arbre. És una de les espècies de tortugues terrestres més grans i també de les més longeves del planeta, perquè arriben a passar més de 250 quilos i viuen 150 anys fins i tot. Realment són brutals. Es poden trobar sobretot a illes com Praslin, que vam veure alguna, però sobretot a l'illa de Curiós i principalment, sobretot per sobre de les altres dues, a l'atol del Dabra, que és qui dona nom a les tortugues perquè aquí ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat i hi ha més de 100.000 exemplars d'aquesta tortuga, la tortuga del Dabra. A l'atol del Dabra. I que arribar allà sí que és veritat que és molt difícil, jo sí que vaig estar mirant, però és molt difícil, necessites, ara no recordo si era com un dia de vaixell, a més és caríssim, o sigui, era com inaccessible totalment, però bueno, em vaig quedar amb les ganes. Després de fauna, també, finalment, hi ha una població molt extensa de ratpenats de la fruita, que també són coneguts com a les guineus voladores de les Seychelles. S'alimenten principalment de fruites com els mangos, papaies o guayabas, també nèctar, flors i demés, ¿vale? Són fructívors. Aquests ratpenats són una de les poques espècies de mamífers terrestres que són nadius de l'arxipèlag i són realment molt, molt grans. És impressionant veure'ls perquè poden tenir una envergadura amb les ales obertes de fins a un, si no recordo malament, a 1,20 m o 1,30 m, una cosa així, que realment són molt, molt grans. I una curiositat d'aquests ratpenats de la fruita és que, a diferència dels ratpenats insectívors que comúment coneixem, no fan servir l'ecolocalització, que es diu, sinó que es guien per la vista i l'olfacte. O sigui, realment no són secs com la resta, sinó que és que veuen. Són molt actius al vespre i precisament un bon lloc per veure'ls és on he comentat abans, que és a la Bahia de Ternei. Nosaltres vam estar allà diverses hores observant-los i ja tinc fotos al blog d'aquests ratpenats que són molt, molt bones. Pel que fa a les serps, molta gent directament anirà a la platja, amb la qual cosa allà és molt difícil que trobin alguna, però igualment no sóc un expert ni molt menys, però sí que el que vaig estar llegint és que pràcticament totes les espècies que hi havia allà a les Seychelles no són verinoses, amb la qual cosa això ja et deixa bastant més tranquil, i també si trobes alguna, doncs una mica de sentit comú. Jo quan la vaig trobar, doncs simplement el que vaig fer és intentar no estar a prop i estava al mig del camí, vaig creuar, la vaig saltar i ja està, i no es va moure i ja, amics, però no va ser, i vaig trobar una en dues setmanes, o sigui que no és gaire habitual tampoc i no suposen un perill real. Ja.
Doncs aquí s'acaba la nostra ruta d'avui. Esperem que us hagin agradat aquests continguts i que repetiu. I ho teniu molt fàcil. Només heu d'entrar a laxarxamés.cat, registrar-vos de forma gratuïta, si encara no ho heu fet, i buscar el podcast dels Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i de qui us parla, en Jaume Monés. Us esperem la setmana vinent a qualsevol de les 35 emissores sindicades que tenen a bé incloure'ns a la seva graella. Salut, cames, i que tingueu una molt bona ruta.